Quan el 1995 Internet va començar a ser una realitat per al gran públic, moltes comunitats virtuals s'ajuntaven al voltant de les aleshores conegudes BBSs. A partir d'accedir a aquestes comunitats, tenies la possibilitat de compartir documents, participar a fòrums, escriure en xats i també de jugar online. Probablement va ser aquella la primera gran època dels jocs en xarxa a través d'Internet. Tot era absolutament nou. La gent encara creia que el Netscape Navigator podia ser una competència real del Microsoft Explorer i l'únic referent que hi havia amb el fet de jugar amb algú que està a molts quilòmetres de distància era a les pel·lícules. Els primers jocs en xarxa eren molt simples, a nivell visual. Jocs d'escacs, de dames, de models tipus Scrabble o del tipus Dicció Pinta. La gràcia estava més en el fet de poder jugar amb algú que està molt lluny que en el joc en si mateix. De totes maneres, la cosa va canviar de forma radical amb l'entrada dels jocs d'acció en primera persona. Amb jocs com Quake, els jocs en xarxa van adquirir una dimensió que no havien tingut fins aleshores. A més de poder compartir un temps de joc amb els jugadors, compartien un mateix espai virtual. El podies trobar cara a cara amb una mateixa habitació amb una persona que en realitat estava a milers de quilòmetres de distància. Si en tan poc temps hem arribat a una sofisticació actual amb clans de jugadors de Counter-Strike i d'innombrables jocs de l'estil repartits arreu del món, el futur immediat se'ns presenta encara més prometedor. Els jocs en xarxa començaran a deixar enrere l'ordinador per fer-se amos de les consoles. Microsoft, Sony, Nintendo treballen intensament per no perdre un mercat que a la llarga serà el més important del món dels videojocs. Benvinguts a Game Over. Game Over. Una catalana. Game Over a Ona Catalana. Comencem de nou Game Over, el programa de videojocs d'Ona Catalana. El reportatge de la secció Game Clàssics d'avui està dedicat als jocs online. Des dels orígens llunyans dels jocs a distància en els que milers de jugadors han passat hores i hores des de fa centenars d'anys fins als sofisticats jocs en línia actuals. Al Game Masters, la tertúlia del programa, analitzarem l'actualitat de les competicions dels jocs online, els seus professionals i el futur més immediat d'un dels sectors més vius dels videojocs. Ho farem amb l'ajuda de Pere Torrents i els responsables de la revista Multiplayer Arena, Eduard Perales i Núria Busquets. També tindrem l'oportunitat de sentir l'argument d'un joc històric que va crear escola i que ara és tot un referent en els jocs d'acció en primera persona, el Doom. Per acabar el programa analitzarem l'actualitat dels videojocs a la secció Game Now amb les novetats més importants de PlayStation 2, GameCube, Xbox, PC i per a Game Boy Advance. I a més, sabrem els guanyadors del concurs especial de Virgin Play i Ona Catalana basat en el joc del Mortal Kombat Deadly Alliance. Com sempre, podeu escriure correus electrònics amb consultes o comentaris a gameover@onacatalana.com. Des d'ara mateix i durant tota una hora els videojocs són els protagonistes a Ona Catalana. Els jocs en xarxa són només el darrer graó d'una llarga història de jocs a distància. Una història que comença fa molts més anys dels que ens puguem imaginar. Ho descobrim en aquest reportatge d'Albert Murillo.
Per endinsar-nos als orígens dels jocs online, hem de retrocedir al naixement del servei postal. La facilitat d'enviar un sobre de paper a qualsevol lloc del món per un preu mòdic en va obrir les possibilitats a aficionats del joc, però sobretot als jugadors d'escacs, que van trobar amb correus una manera de compartir partides amb gent de tot el món. El Game Clàssic d'avui el dediquem a la història que ha portat l'existència dels jocs online. Game Clàssics. Game Clàssics. Al segle XIX, les partides d'escacs a distància eren molt populars, sobretot perquè el preu per enviar correspondència era molt petit. Això s'aconseguia gràcies a la titularitat pública del servei postal. En un país com Anglaterra, enviar un moviment d'escacs a qualsevol lloc del món valia un centau. Es va idear un mètode ràpid i fàcil per definir un moviment de qualsevol peça. 5171, per exemple, es referia a un moviment concret. L'any 1878 es va fer per telèfon la primera partida parlada d'escacs. 21-71. L'any 1961 es va crear fins i tot una Federació Internacional d'Escacs per Correspondència que ja comptava amb la possibilitat de fer partides via mòdem. A la mateixa dècada dels anys 60 apareix el concepte de play by mail. En un inici, la paraula mail estava referida al correu ordinari. Encara ara es practica aquest tipus de joc. I ara sí, mail es refereix tant al correu normal com a l'electrònic. L'estratègia i el rol són tipus de joc que s'acoplen perfectament en les jugades per mail. Són jocs que poden durar mesos i fins i tot perdurar indefinidament. Així com en els escacs hi participen, evidentment, dos jugadors, en aquests tipus de jocs hi poden participar centenars de jugadors. El correu electrònic ha facilitat la comunicació i, a més, ha agilitzat les jugades. L'aparició de l'ordinador ha permès centralitzar el càlcul i l'organització del joc. La possibilitat de gestionar més memòria i més velocitat de procés dels microprocessadors ha fet que els jocs cada vegada fossin més complicats. A l'inici d'Internet, les funcions online d'un joc estaven molt limitades a causa, sobretot, de la velocitat de transmissió de la xarxa. Quake 3 o Unreal Tournament feien preveure, fa un temps, un futur esplèndid al joc online. Els cibers, les competicions mundials online o l'interès de les noves generacions de consoles per fer-se un lloc al mercat ens donen una idea que estem davant d'una realitat que ja ningú pot obviar.
Una realitat que intentarem explicar com a mínim una miqueta en el Game Master d'avui.
Game Masters.
Entrem a la tertúlia per parlar en el Game Masters d'avui. Som l'Albert Murillo, l'Antoni Hortal, en Francesc Blasco, l'Eduardo Rodríguez i en Jordi Selles. I, evidentment, tal com dèiem al començament, avui amb l'ajuda d'en Pere Torrents, que de tant en tant ens porta aquests reportatges, aquests temes tan especials del món dels videojocs. Ho fèiem fa uns dies amb la gent de microjocs i els jocs per mòbil, i avui ho fem amb la gent de Multiplayer Arena, l'Eduard Perales i la Núria Busquets. Benvinguts al programa.
Hola, bon dia.
Bon dia.
A veure, hem començat el segle XIX i fins i tot més enrere en el tema dels jocs a distància. L'Albert, aquí sí que quan preparava el reportatge va dir, home, anem a fer una cosa una miqueta curiosa i anem a no senzillament anar a l'inici d'Internet, sinó a veure com eren les primeres partides que es feien amb gent que no estaven un al costat de l'altre, sinó que estaven molt lluny. No? Una miqueta aquesta seria la gràcia d'aquests jocs que permeten tenir doncs, la possibilitat de compartir amb diverses persones alhora. No? Els multijugadors, el Multiplayer Arena, de fet, del qual vosaltres empreneu el títol de la vostra publicació. Com neix aquesta revista? Les ganes de tirar endavant aquesta publicació i a partir de quin origen comença, no?, publicar-se?
A veure, fonamentalment les persones que estem vinculades a Multiplayer Arena eren persones que estàvem treballant en diferents projectes també relacionats amb el multiplayer, no?, que diem. Llavors, bé, doncs per motius personals, per ideologia, per creència, ens vam ajuntar i vam, entre cometes, parir aquesta idea, no? La idea, doncs, de tractar d'una forma especialitzada el que ningú havia fet fins aleshores amb un medi escrit. Tractar precisament el concepte de multijugador, el concepte de jocs en equip i fonamentalment també el concepte de competicions a través de videojocs.
Mm-hmm. Com a responsable de continguts, com s'estructuren, Núria, aquests continguts dins la revista? O sigui, hi ha unes seccions normals, fer uns reportatges... Com va, més o menys? Què ens trobaríem si tinguéssim ara la revista a les mans?
Bé, la revista ja, per començar, hi ha una secció que és la secció de breus, que són notícies breus sobre clans, sobre competicions que es fan, que són de menys rellevància. Després hi ha una entrevista que podem fer tant sigui un jugador com que sigui una persona vinculada en el món dels jocs, etc. Després tenim un reportatge i en alguns números tenim àrea tècnica, que és, evidentment, parlem de... Des del punt de vista sempre dels jocs, No, evidentment no parlarem dels últims discursos que han sortit, per exemple, no en parlaríem, però podem parlar, per exemple, doncs, quines són les millors targetes gràfiques per jugar, etc. I llavors hi ha la secció que a mi és la que personalment m'agrada més, que és la Panorama Competitivo, que és on es parla llargament de totes les competicions que s'organitzen, tant sigui online com sigui en LAN o grans events que es puguin organitzar.
Uh-huh. On podem trobar aquesta revista?
Com comentàvem una mica abans offline, no? Diguem-ne que la revista es troba fonamentalment a cibers, no? El que potser moltes vegades i d'una manera errònia la gent associa més a cibercafés, que no tots els cibers són cibercafés, no? Estem fonamentalment a cibers per tot Espanya I després les persones que puguin interessar-se doncs, per la revista també es poden subscriure directament i rebre-la mitjançant una subscripció individual a domicili, no?
Mm-hmm. Pere, ens hem introduït en un món, em sembla, des del meu punt de vista, que i per poca estona que estem parlant hem introduït ja tota una sèrie de conceptes, tota una sèrie de paraules, que em sembla que és com una mica un univers paral·lel en el món dels videojocs i de la gent que juga a videojocs. No? Té com un llenguatge propi, no? És una mica això dels clans, els cibers, tot això, no? Com s'introdueix amb això?
A veure, és un tema força complicat. La gent encara té la imatge del jugador assegut a casa, davant de la consola, davant del PC, i que lentament s'està esvaint per donar pas en això, al jugar al multijugador via internet o en una LAN. És a dir, abans tothom teníem el mòdem que anava arrencajant, et feia gairebé impracticable el poder jugar online, però afortunadament començar a penetrar fortament el que és la banda ampla, ja sigui via cable o via ADSL, està permetent que com el parc de connexions s'ha ampliat tant i també paral·lelament a les màquines, es permet que la gent pugui jugar i sortir de casa, pugui estar jugant arreu del món però sense sortir de casa.
Uh-huh.
S'ha traspassat una mica aquesta barrera, no? Ja sigui via la feina que ha pogut fer la gent en portals tipus el de Terra, Oníric, etc, que ho han fet, que ho han popularitzat. Després s'ha creat una subclasse, per dir-ho d'alguna manera, que una petita èlit, que són els jugadors professionals, gent que bueno, ens ho explicaran millor, però gent que fins i tot es guanya la vida fent això.
O sigui, el somni de molts de nosaltres fa molts anys, això de dir guanyar-se la vida jugant a videojocs, no? Ja ni havent d'escriure el reportatge després, no? Sinó senzillament jugant és una cosa real que en aquests moments es pot trobar. Suposo que no a casa nostra, o sí.
Hem de ser sincers i si bé doncs, s'està avançant a passos agigantats, no? En tot el que és l'univers del multiplayer competitiu, doncs a casa nostra hem d'acceptar d'una forma clara i rotunda que no existeix un jugador professional a Catalunya, no? La idea una mica, doncs, reprenent el que comentava una mica al principi, no? Dient, ostres, és que venim d'una realitat en la qual la gràcia és jugar amb una persona que potser està a París, no? Uh-huh. Nosaltres, i suposo que la Núria estarà d'acord amb mi a nivell de la revista, considerem humilment que això s'ha superat en certa manera, no? És a dir, la gràcia ja no està en jo poder jugar amb la persona de París, no? És a dir, això fa uns anys potser que era completament novedós. Jo posant-me a mi com a exemple, quan vaig començar a jugar a jocs com l'StarCraft o com el Diablo en el seu temps, sí que el fet de poder jugar amb un austríac, no? Era algo que en si mateix ja tenia moltíssima gràcia, però a dia d'avui això nosaltres...
Allò que dèiem que era més important, el fet de jugar que no el joc en si, no?
Correcte,
no el que estaves fent, sinó el simple fet de fer-ho.
En certa manera estaria d'acord, no, amb el tema. Què passa? Que determinats jocs que, segons el meu punt de vista, han sobrepassat les expectatives dels propis creadors, no? És a dir, es parlava fa un temps, hi havia un reportatge en una coneguda revista, en el Bill Roper de Blizzard, no? I se li preguntava determinats temes sobre l'StarCraft, no? L'StarCraft és un clàssic dintre dels jocs d'estratègia en temps real que, bueno, està fonamentat en l'existència de tres races que competeixen entre elles, sent molt simple, no? Aquest joc ha superat les expectatives del propi creador, és a dir, la comunitat de jugadors jugant online i jugant també en Local Area Network ha fet créixer el joc. Ha fet crear estratègies, ha fet crear el que nosaltres anomenem build orders, no? Ordres de construcció amb timing, no? És a dir, ostres, jo vull construir aquest tipus d'exèrcit, doncs si construeixo aquest tipus d'exèrcit, el millor és començar amb aquesta construcció, m'espero 10 segons i després d'aquests 10 segons començo a fer aquest upgrade o aquesta millora d'armes, no? Vull dir, què et vull dir amb tot això, no? Doncs que la gràcia, en certa manera, ja no és el fet de jugar amb una persona que no conec, sinó el fet és créixer a nivell competitiu i créixer a nivell del que és el joc en si mateix.
Una mica la pedra angular de tot aquest sistema que ja s'està teixint i cada vegada està adquirint més importància són els clans, o sigui, els clans serien una mica el nucli a partir del qual la gent va construint la seva afició o el seu dia a dia en el món dels jocs en xarxa, em refereixo i portant-ho a un altre extrem, no? Fa 50 anys doncs, els grups d'amics es trobaven junts per anar, no sé, doncs estaven al carrer o s'estaven asseguts en un banc, no? I allà doncs feien el que fos, no? Un projecte, o deien construïm tots plegats una barca i ens anem a, no sé, a enfonsar-la al riu, no? O construïm un carro per baixar una baixada. Ara potser això s'ha transformat, diguéssim, amb el pas de segle cap a anem a construir un exèrcit per anar a destruir-ne un altre virtualment.
Bé, jo voldria dir, abans que res, d'això que ha dit ell abans, hem arribat a un moment en què realment el joc ha deixat de ser un joc i ha passat a ser un esport, des del nostre punt de vista, tot el que són competicions, etc, etc. Llavors, si partim de la base que el funcionament de tot això és un funcionament com un esport, doncs entenem moltes coses, entenem que existeixin competicions cada vegada més complicades, que cada vegada hi hagi més premis i que cada vegada hi hagi més gent. I referim-me al que dius tu dels clans, a veure, els clans sempre depèn del joc, perquè evidentment hi haurà els jocs que ara més es porten en les competicions són jocs en què es necessita un equip. Almenys, per exemple, el Counter-Strike, que és el joc rei actualment a les competicions, doncs es necessita un equip de 4 o 5 persones, almenys.
Perquè què és un clan, per fer-me una idea, jo? Diguéssim.
Un clan és un grup de persones, un equip, és un equip. Llavors, podem distingir... Hi ha dos tipus de clan, actualment. Hi ha els clans que, diguem-ne, professionals, entre cometes, sempre, perquè heu parlat del joc professional, i el joc professional és una cosa molt utòpica, encara. Sí que hi ha gent que guanya diners jugant. Ara, que d'aquí puguin guanyar-se la vida, diguem-ne, doncs, a veure, si és un noi que no estudia i es dedica a jugar i guanya diners a les competicions que fa, doncs lògicament...
O sigui, que d'aquí a tenir un sou i tenir la seguretat social cada mes i tot això encara hi ha certa distància.
Exacte, i això seria el que jo entendria per professionalitat en el joc, eh? Però sí que és veritat que hi ha gent que guanya diners i inclús viuen d'això, sí, però clar... Ja veurem si d'aquí 5 anys poden seguir visquent d'això.
Oh, però hi ha casos mítics, hi ha jugadors francesos, sí. Per exemple, em sembla recordar d'Starcraft, precisament, que s'han anat a viure a Corea, i són autèntiques superstars, que els retransmeten les partides per televisió, per cable. No?
Això és el que anava a dir, perquè el fet que hi hagi diners i algú es pugui guanyar la vida és que hi ha certa audiència que està mirant aquell joc.
Sí.
O sigui, hi ha públic de com van anar el joc. O sigui,
a veure, si entenem els jocs multijugador, diguéssim, els jocs d'ordinador com un esport, l'esport de fet es finança gràcies als mitjans de comunicació, gràcies als mitjans audiovisuals que difonen aquest esport i a partir d'aquí poden servir com a transport per diverses marques, diversos patrocinadors i a partir d'aquí doncs avançar a nivell doncs publicitari, no? Seria aquest també el camí pel que es va? O sigui, en Pere comentava fa un segon, a Corea retransmeten partides de StarCraft per la tele. Jo no em veuria una partida StarCraft per la televisió, però vull dir, potser sí, que és l'evolució cap allà on anem, no?
Sí, però em sembla que Corea és el cas paradigmàtic, sí. No? És el cas on tivers, vosaltres teniu les dades, però n'hi ha cents de milers, hi ha cadenes de televisió, em sembla recordar que n'hi ha dues, que és de televisió per cable, que es dediquen única i exclusivament a donar cobertura als esports que li diuen ells. No? I a veure, aquí estem a anys llum, però bueno, si la tendència és seguir una mica el model que s'està imposant al sud-est asiàtic o a Àsia, pues sembla que acabarem a patar allà.
Bueno, referente a lo que comentéis ahora mismo de las televisiones por cable que retransmiten partidas y tal, bueno, una pregunta que a todas luces obvia, ¿no? No sé si algún día esto ocurrirá, ya no en España, sino en Europa, pero ¿no creéis que habrán bastantes trabas? O sea, a nivel de que todavía mucha gente piensa estarse delante del ordenador muchas horas jugando y tal, no le ven un sentido, ¿no? O sea, son, digamos, de otras creencias, generaciones, lo que vosotros queréis llamarle. O sea, ¿creéis que hay un futuro prometedor fuera de lo que es Oriente?
Home, responent a la pregunta directa, és, creieu que hi ha un futur prometedor? Doncs evidentment i rotundament sí, no? Però també estic completament d'acord amb el que comentaves respecte de les traves, no? Hem començat aquest programa posant un exemple molt maco dels escacs, no? Jo també, per exemple, soc jugador d'escacs i no hem d'oblidar que els escacs és un joc que tenen molt de prestigi a nivell internacional, no? Però que la imatge del jugador d'escacs està una mica distorsionada, segons el meu punt de vista, no? Jo crec que si preguntéssim a moltes persones com s'imaginen a un jugador d'escacs, doncs aniríem a espadegar a una sèrie de tòpics no gaire, entre cometes, intel·ligents. No?
Normalment seria rus o seria més o menys algú molt estrany, no? Que no es relaciona amb la societat i que viu més o menys en un món paral·lel, no?
Doncs precisament, i en aquesta línia, doncs, jo crec que hem de fer el mateix anàlisi en el món dels jocs d'ordinador, no? O els jocs de PC, jocs de consola, etc. Doncs com a tot a la vida hi ha excessos i com a tota la vida també doncs, hi ha persones racionals que juguen i que, si bé és cert que han de lluitar contra una sèrie de tòpics, doncs se n'en surten i d'una forma seriosa es plantegen iniciatives interessants, no? Aquí a Europa, doncs bé, ja existeix una cadena per cable a França que començarà a emetre temes relacionats amb els e-sports. I concretament, doncs, aprofito per introduir diguem-ne, una gran competició que es farà a nivell internacional i que es celebrarà del 8 al 13 de juliol a Poitiers, a Futurescope. Serà l'Electronic Sports World Cup. Uh-huh. I aquesta competició, diguem-ne, un dels patrocinadors, un dels partners dels organitzadors és una cadena per cable francesa que retransmetrà determinat contingut. No?
Uh-huh. Vull dir... O sigui, la tendència de fet està molt clara, la tendència és imparable, serà més o menys tard, serà d'una manera o serà d'una altra. Evidentment, portem molts anys i aquí en el programa sempre parlem de la gran diferència dels videojocs a Japó i dels videojocs aquí, no? Tot i que són el mateix, no són el mateix, n'hi ha molts més, són temàtiques diferents, aquí agrada una cosa, allà n'hi agrada una altra. Suposo que la idiosincràsia una mica de cada zona del món també farà que cada lloc triomfi un tipus de joc o uns altres. No sé, no, nosaltres no veuríem un partit de críquet per la tele, no? I a l'Índia doncs són allà estrelles, no? Doncs principalment una mica la idea seria aquesta, no? O sigui, anem cap aquí.
Jo, responent, jo crec que sí, anem cap aquí. El que passa que, segons el meu punt de vista, hauríem de fer una anàlisi inicial de la situació molt important, no? És a dir, ens podem mirar, diguem-ne, en el mirall de Corea o ens podem mirar en el mirall de França, i això és positiu. El que no pot ser és voler córrer massa, que segons el meu punt de vista és un dels errors que aquí s'han començat a produir en determinació. Vull dir, no, això no ho dic per respondre a tu, no? Simplement ho dic perquè moltes vegades un té la sensació de que sembla que si no passem d'on estem ara a un esport de masses, no avancem i la cosa no funciona. Jo crec que és molt important aminorar una mica i entendre quin és el punt del multiplayer a Espanya o a Catalunya o a Europa inclús, no?
Sí, però ja s'estan fent alguns passos en aquest sentit, és a dir, tenim la Gran Campus Party, les iniciatives com la CPL, el World Cyber Games, en els quals Espanya ja ha començat a participar. Em sembla que aquest any ha sigut el segon que hi ha hagut presència espanyola als World Cyber Games a Corea.
Quines serien les competicions més importants? O sigui, dir, els Jocs Olímpics dels videojocs, o sigui, el més important en aquests moments a nivell mundial, què seria?
Bé, podem parlar de tres competicions internacionals molt importants. Ja tenim en primer lloc la CPL, Cyber Athlete Professional League, no sé si ho he pronunciat més o menys bé, que és americana, o almenys té l'origen als Estats Units, la base la tenen a Texas, no sé exactament a la ciutat, i és el seu funcionament és bàsicament el de lligues. Ells volen fer creure que el funcionament és de lligues, tot i que no funcionen com a lligues, funcionen amb un parell d'events, un parell o tres d'events que organitzen a l'any, on reuneixen molts jugadors, i per arribar a assistir a aquest event, doncs, o bé t'apuntes, simplement, sense haver de fer cap lliga ni res, o bé passes el que en diuen ells un autoberth, que és una competició que s'organitza i els guanyadors d'aquesta competició van a la competició gran, final, uh-huh, així important. I la CPL també té la seva versió europea, que és la CPL Europa, que també organitzava...
Els americans ho exporten tot, eh? Sí, la NFL, sí, sí, NFL sí. Europe, no? I l'NBA no han pogut perquè ja feia més temps que hi havia bàsquet aquí, però si no...
Jo vaig entrevistar fa un temps al director de la CPL i ell em va explicar, doncs, això, no? Que ells eren més aviat eren com una lliga i tot això, però el funcionament no és exactament de lliga, tot i que crec que seria el que ells voldrien.
Els videojocs, i estem parlant que són molt semblants a qualsevol joc de PC o de consola, o són més senzills, o són menys ràpids. És que ho dic des d'una vessant totalment ignorant, perquè no ho conec, el món. Però jo, si veiés en una pantalla un joc online, el podria diferenciar d'un joc normal de consola o no? O sigui, estem parlant d'una tecnologia que és exactament igual que...
Home, a veure, diferenciem dos universos, no? L'univers consola, fonamentalment single player fins a dia d'avui, i l'univers PC. Jo, a veure, si em sembla ben entès la teva pregunta, jo et diria que tu mires una persona, vas a casa meva, per exemple, aquesta nit, i segurament em connectaré a fer alguna partida, no? Si tu em veus a mi jugar, doncs jo estic convençut que no sabries dir-me si estic jugant a un joc online o estic jugant single player, una sèrie de missions amb el meu ordinador. Mm-hmm. Però això no vol dir que la diferència que existeix entre ambdues possibilitats sigui abismal. No sé si més o menys entès...
O sigui, tu pots saber que estàs jugant amb una màquina o saber que estàs jugant contra una persona. Saber
sí,
que
sí,
estàs...
home, a veure...
Evidentment que ho saps, sí, però vull dir, la sensació, la percepció sí, és completament diferent.
Bueno, la diferència ja no des del punt de vista d'espectador, que és potser el que jo començava a respondre, mm-hmm, però des del punt de vista de joc, l'experiència no té res a veure, és a dir, la intel·ligència que demostra un rival humà no la pot mostrar a dia d'avui un bot, per exemple, no?
Per bé o per mal, eh? suposo també com a efectivitat, no? Sí, clar, probablement també cometem errors, no? A vegades que igual la màquina no cometria, no? O
està,
al revés.
Està clar que quan jugues a un joc que es desenvolupa dintre d'una física de programació, clar, tu pots programar un bot, que es diu, no? O un enemic infal·lible, no? Clar, si tu programes un enemic infal·lible, possiblement no tens cap opció, no? L'única opció seria empatar, no? Si tu també fossis infal·lible. Però vull dir, no van per aquí els tiros, no?
Sí, si em permeteu, acabem amb els Jocs Olímpics, que ens en faltava un, no? Ens faltava, hem fet la Lliga Americana, la Lliga Europea, i en falten dos.
Falten els World Cyber Games, que funcionen, si hem dit que la CPL funcionava en plan Lliga, els World Cyber Games funcionen en plan Jocs Olímpics. Llavors organitzen unes preliminars nacionals, que doncs, diverses empreses són les que es dediquen a organitzar-ho, i els guanyadors d'aquí tenen un viatge pagat a Corea, que és on fins ara s'han estat organitzant aquests Jocs Olímpics, diguéssim. Una diferència important és que la CPL només es juga actualment, només es juga oficialment un sol joc, que és Counter-Strike. S'havia jugat Quake, també, i es van fent intents d'Unreal i anar provant a veure el que li agrada a la gent, però el que ja fixa és el Counter-Strike. Els World Cyber Games, en canvi, tenen diversos jocs. Jo m'havia apuntat perquè els jocs, per recordar-me'n, perquè aquest any han canviat, no? I ha, a part del Counter-Strike, que està tot arreu, l'Unreal Tournament 2003, Age of Mythology, FIFA 2003, StarCraft Broad War, que això Corea sempre tira, i Warcraft 3. I llavors l'últim per acabar, l'Electronic Sports World Cup, que ja n'ha parlat l'Edu, que és el primer any que s'organitza, i organitzen els de Liga Arena, que són els de l'AN Arena, que és un event molt important que es fa a França, i el funcionament serà semblant a World Cyber Games, preliminars nacionals.
Una cosa us voldria comentar. És curiós potser una mica la diferència que hi ha. A vegades quan parlem d'aquesta mena de jocs, ens pensem que estem parlant sempre del mateix, però jo m'agradaria diferenciar una mica el que seria el joc en xarxa o el joc multiplayer del joc a distància, perquè realment no és el mateix. La majoria de la gent que moltes vegades juga a jocs multijugador, el que fa és reunir-se tots en el mateix lloc i jugar tots a la vegada. I és curiós, aquestes competicions internacionals, que en principi les juguen gent molt addicta a aquesta mena de jocs, realment no es puguin fer, doncs, jo des de casa meva participant en aquesta competició, sinó que realment es fan així, tots reunits en el mateix local, tots competint, després tots anem a fer un viatge a la final que es fa tots a la vegada, quan realment es podria fer cadascú des del seu lloc.
Això probablement és més una estratègia de màrqueting i de donar sensació d'unitat, de dir, doncs, els Jocs Olímpics aquest any són aquí i, per tant, els patrocinadors paguen aquí i les televisions van aquí, o és perquè tècnicament tampoc seria tan possible?
La veritat és que tens raó en dues línies, no?
Home, per... gràcies.
No, però vull dir, a veure, per una banda està el fet de la importància fonamental a nivell de patrocinis de fer finals i de fer esdeveniments presencials. Això és fonamental. I per altra banda, hem de tenir en compte que les telecomunicacions no estan igualment avançades a tot arreu, no?
És a dir,
tu, encara que la teva jugada d'escacs, diguem-ne, per correspondència, arribi dos dies tard, la jugada d'escacs és la mateixa.
Però si és un tret,
Si és un tret, el que fa l'ordinador, com que és una partida simultània, el que fa el servidor, que diem, és eliminar informació, perquè la informació arriba amb retard, no? Això vol dir que si jo, entre cometes, no, et disparo, doncs possiblement la meitat de les bales es perdin pel camí.
El típico lag, no?
Exactament.
És que una de les coses que potser és determinant és que aquest boom dels jocs online i dels jocs en cibercafés s'ha basat sempre en jocs d'acció, bàsicament, o jocs d'estratègia, però tots basats en el temps real. Perquè fins llavors hi ha hagut sempre molts jocs, sobretot d'estratègia, que eren potser els que més donaven a l'enfrontament multijugador amb la tecnologia de l'època, però han sigut sempre jocs que s'han basat en un disseny de torns, el qual era els lags aquests eren tots molt menys apreciables. Però des de que nosaltres coneixem el boom dels cibercafés, sempre ha sigut basat en jocs a partir del Doom 2 i del Quake, que han sigut sempre jocs d'acció i jocs, sobretot, en temps real.
Sí, però a més el boom dels cibers ha vingut molt donat per la necessitat de la gent de trobar-se en un lloc i de poder...
Amb unes característiques tècniques adequades.
Exactament, i després per poder...
Home, la majoria de cibers tenen monitors molt grans, no? Tenen ordinadors molt potents, targetes gràfiques, acceleradores molt bones...
I en aquests casos, quan estàs jugant en jocs d'equip, tens l'avantatge de poder parlar amb el teu company i dir-li, ara venen per la dreta, venen per l'esquerra, per muntar la teva pròpia estratègia de combat, no? Per exemple, en Counter-Strike, i la possibilitat, que és el millor dels cibercafés, de poder insultar el teu rival en vivo i en directe.
I una cosa, els clans, la majoria dels clans, jo crec que es formen en base a això, és gent que es reuneixen al mateix local, i a base de reunir-se al mateix local i competir entre ells, fan clans per competir amb gent d'altres ciberlocals i tal.
La meva pregunta és, hi han, es formen clans de gent, per exemple, que no s'hagi conegut mai, perquè s'han conegut a base de jugar a cadascú a casa seva, en xarxa, i han arribat a formar clans sense haver-se vist mai?
Sí, per jugar a internet, per exemple.
S'ha casat gent que s'ha conegut amb el xat,
Cuidado, sempre. Però em refereixo a nivell de clans que competeixin, que no siguin el típic grup de gent que es coneix del mateix lloc, sinó que siguin gent que es coneixen de jugar en xarxa a casa seva.
Sí, de fet, amb la meva experiència anterior en un portal de videojocs ho he vist, s'han muntat clans ad hoc per una competició, és a dir, gent que no es coneix de res, tenim un de Canàries, un de Burgos, un de León i un d'Albacete, que junten per jugar una competició i tan bon punt s'acaba, si t'he visto no me acuerdo.
Hombre, yo lo que quería, bueno, medio retomar el tema del juego online, diferenciando consola y ordenador, ¿no? Sea PC, sea Mac, sea Amiga, pero yo creo que mucha gente lo que le da es miedo ver el teclado, el ratón, ¿vale? Y decir, ¿por dónde empiezo? En cambio, ven el mando de la consola y se quedan... Parece una tontería, pero mucha gente lo ocurre.
¿No? Sí, aquest probablement és el tema de l'actualitat, no? Probablement i per als esdeveniments que ens van portar la setmana, en el que després en parlarem a l'apartat d'actualitat del programa, doncs ja hi ha els partners europeus per al sistema Xbox Live a nivell de dades. Probablement el gran boom dels jocs multiplayer encara ha d'arribar i arribarà a partir del moment en el que les consoles funcionin bé amb els jocs en xarxa, amb els jocs a distància i, per tant, sigui tan fàcil jugar amb algú que està lluny com posar un vídeo o com posar un DVD.
Aquí potser entrarem ja en un terreny una mica així, diguem-ne, amb diferències d'opinions importants amb els contertulis, no? A veure, jo, la meva opinió és que la capacitat multiplayer d'un PC és tremendament superior a la d'una consola a dia d'avui. A dia d'avui, ojo, aquí jo crec que és molt important no treure abans d'hora la bola de vidre, no?, i dir què passarà d'aquí 2 anys, no? L'Antonio comentava un tema que crec que és molt important i jo he tingut una vivència personal relacionada precisament amb això, no?, que és l'amigabilitat del típic mando de consola versus la poca amigabilitat d'un teclat i un mouse, no? En termes objectius, i bueno, si em permeteu dir-ho, l'accuracy, no? Diguem-ne, ara no, potser no em surt la paraula amb
l'efectivitat.
L'efectivitat d'un teclat i d'un mouse és tremendament superior, estic parlant de cara a shooters ara mateix, tremendament superior a la de qualsevol mando de qualsevol consola, no? Això és un fet evident i que es pot comprovar. El que sí que és cert és que moltes vegades és molt més fàcil agafar aquell mando ergonòmic d'una consola i començar-te a enfrontar en el joc. Jo precisament fa uns anys amb un dels millors jugadors de Counter-Strike d'Espanya que existeixen actualment vaig tenir la sort de començar-li a ensenyar determinats jocs i aquesta persona no tenia cap problema potser per jugar amb una consola, no? Però jo me'n recordo, sempre em quedarà gravat la imatge de jo agafant-li la mà esquerra i posant-li en el teclat i agafant-li la mà dreta i posant-li sobre el mouse, no? Algo que era per ell molt difícil d'assimilar. I la veritat és que aquesta persona, potser després entrarem a nivell dels millors jugadors que tenim per aquí, és un dels considerats millors jugadors d'Espanya de Counter-Strike.
Doncs mira, m'agradaria dir-te una cosa, a la part que els jocs de PC s'estan cada cop popularitzant més amb les consoles i a vegades que les consoles s'estan fent cada cop més modernes, si et fixes, l'evolució dels joysticks de consoles també és a la part, perquè cada cop s'estan fent més complexes per poder incloure moltes més funcions de les que un pad normal té, una mica intentant suplir l'avantatge que et dona tots els botons d'un teclat.
Sí, poses de costat el pad de la NES, diguéssim, no? De la Nintendo 64, també va veure.
Però és que el que m'agradaria fer és només dos comentaris, ràpidament, no se'ns acabi el temps. Una és, o una suggerència, m'agradaria que tota la gent que estigués interessada en els jocs online o que els visqués d'aquesta forma, intentés veure una pel·lícula, que em sembla que és Avalon, de Mamoru Oshii, que jo em sembla que tothom que estigui molt ficat en els jocs en línia li interessarà molt aquesta pel·lícula. I després hi ha una cosa respecte als jugadors professionals. Jo n'he sentit a parlar, hi ha hagut notícies, potser referent a jocs de l'estil Neverwinter Nights o d'aquests jocs de rol també que es juguen en línia, una mica en plan potser comunitats virtuals i tot, de casos on hi ha gent que ha comerciat de forma real amb objectes del joc, amb objectes virtuals. Per tant, es pot dir que s'han convertit en jugadors professionals que han ha evolucionat, han buscat, han viscut molt en aquell joc i han aconseguit una sèrie d'objectes virtuals que les facilitats d'aquesta mena de jocs, que són d'interactuar amb altres persones i, per tant, poder-li passar, comprar, donar objectes virtuals, l'han acabat fent a base de dir tu paga'm X dòlars, tercer de crèdit, ens trobem a aquesta hora, temps internet, a aquesta taverna del servidor tal, temps internet, temps del joc, i allà jo et passo tal, tu no me das 200 monedes d'oro que no m'interessen per res, però m'ingresses 200 dòlars al meu compte.
Amb el pas del temps suposo que la frontera aquesta es farà més fina, no?, cada vegada, o sigui, la frontera de la realitat i la realitat virtual.
Sí, bueno, yo creo que hay que mirar un poco el concepto de lo que es internet hoy en día para el mundo. Internet ha unido el mundo en lo que se refiere a telecomunicaciones. Se puede ver un portal de cualquier país del mundo y yo creo que mirando esta ventaja que he tenido sobre las telecomunicaciones, yo creo que también la puede tener sobre los videojuegos. Yo creo que no hace falta decir el teclado es mejor y el ratón que un mando o viceversa. Yo creo que lo mejor, ya que une internet, lo que tendría que hacer es unir los jugadores claro, también dependiendo que lo soporte la máquina, que tenga el software adecuado de esa máquina, pero yo creo que habría que unir lo que es el PC y las consolas para jugar online. Que usuarios de PC y de consola pudieran jugar online al mismo juego.
No, esto se está intentando, pero es que unos conflictos de incompatibilidades de mil pares. Es muy difícil. Entonces, que se está optando pues un poco en segmentar. Es decir, los usuarios de una consola Xbox irán por un lado, los de PC por otro, los usuarios de Sony, de la PlayStation 2 irán por otro. Es que existe al no haber un parque homogéneo, es decir, son distintas máquinas, hay problemas de compatibilidad, y al haber estos problemas lo que obliga a las marcas que les interesa el juego online es a segmentar y a cerrar, digamos, un poco los jugadores.
Ya, pero bueno, que eso, si no se hace ahora, que es el principio, ya se empieza con esa mentalidad, es un paso adelante, pero a la vez es un paso atrás.
Pero es la ventaja competitiva de la marca. Es decir, los de PlayStation 2 son súper celosos de su tecnología, los de Xbox Live también, los fabricantes de PC, pues también, etcétera, etcétera. Con lo que cada uno quiere que su modelo triunfe. Lo mismo que pasó en su época con los vídeos, ¿no? El 2000, el beta, cada uno decía que su sistema era mejor. ¿Qué pasó? Se acabó.
El problema es que al final se va a quedar aún.
Y se quedó el peor de ellos. Pero bueno,
sí, suele pasar.
El mercado decidirá.
Si us sembla, fem una petita pausa i tornem de seguida per recuperar l'argument d'un dels jocs clàssics, un dels orígens de tots aquests jocs d'acció en primera persona, com és el Doom, i continuar parlant dels jocs multiplayer.